Cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs 11:45 del matí, canvi de lloro. No és que jo en sàpiga molt d'escultures ni de museus, o com a mínim no més que en Vicenç, però en qualsevol cas intentarem estirar del fil sobre aquesta interessant donació. Va ser un dels punts principals del ple de dilluns de la setmana passada i un punt que va generar doncs una completa unanimitat per part de tots els grups polítics agraint a la família Jou aquesta donació. La donació d'una escultura de l'artista Pere Jou, d'una escultura en pedra realitzada als anys 50, que passarà a formar part del patrimoni del Museu Maricel. Per comentar doncs el que ha envoltat aquesta donació, per comentar també doncs com és aquesta escultura i com, per tant, doncs es beneficia el patrimoni del Consorci i, en definitiva, el patrimoni de Sitges, tenim aquí el director del Consorci del Patrimoni de Sitges, Toni Sella. Toni, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, per començar i perquè ens entengui la gent, en què consisteix aquest conveni que va aprovar el ple la setmana passada?
Formalment, el que va aprovar el ple la setmana passada va ser una proposta de conveni i, per tant, va facultar l'alcalde per signar-lo amb la família Jou. Uh-huh. Això seria la part administrativa, que sempre és seca i tallant, no? Uh-huh. Aquí el que hi ha és una voluntat de la família Jou. La família Jou, doncs, continua mantenint el taller del que havia estat l'escultor, per tant, el pare, avi o besavi del Jou que ens podem trobar avui en dia pel carrer. La família, abans de Nadal, uh-huh, es va posar en contacte amb mi a través del notari Lluís Jou i del senyor David Jou, i van dir que ells tenien la voluntat, que tenien una escultura de dimensions considerables, no immenses, però una escultura que es deia Alegoria de Sitges, que era és una figura d'una senyora nua, mitja genollada, i que porta un gotim de malvasia, i que els hi venia de gust, que creien que el millor lloc on te'n podia estar era en un lloc públic, i que el millor lloc on te'n podia estar era Sitges, i que consideraven que hi havia la dinàmica i la sensibilitat suficient en aquests moments a Sitges com perquè ells plantejar fer-ne una donació. Tinguem en compte que també que al Museu Maricel de Mar hi ha una notable col·lecció d'escultures que van des del modernisme fins a les avantguardes. Petit en nombre, però amb noms importants, com poden ser Rebull, Carregallo, Llimona... Per tant, gent que també van ser coetanis i coneguts de Pere Jou.
Però no hi havia res de Jou.
No, el curiós és que Pere Jou és un dels escultors més representats a Sitges, i als museus, a l'interior dels museus, no hi havia absolutament res. És molt difícil no trobar-se Pere Jou quan un ve a Sitges, ni que vingui un dia, perquè hi ha la sirena del passeig marítim, que és molt difícil que qualsevol persona no passi per allà davant, i després hi ha els famosos i extraordinaris capitells del Maricel, que són el que va portar l'escultor Pere Jou, nascut a Barcelona, el va portar a establir-se a Sitges. I després, qualsevol que baixi en tren, doncs hi ha el fris del casino Prado del Soborense, que és un fris inacabat, fet en dues etapes, i que comparteix amb els capitells de Maricel el gust pel detallisme. Pere Jou, a part de ser un magnífic escultor, era un gran picapedrer, tenia molt ofici. I es donava la paradoxa que hi ha molta obra de Jou al carrer, perquè també n'hi ha alguna que no surt cada dia, però surt de quan en quan. Pensem que quan anem al Vinyet i mirem la imatge de la Mare Déu del Vinyet, allà hi ha Pere Jou. Quan surt la processó de Setmana Santa, o quan els sitgetans van a l'església, o qualsevol persona entra a la parròquia, doncs es troba una Mare Déu dels Dolors, una Mare Déu dels Mariners, un Sant Crist, que són obra de Pere Jou. Quan vas a la biblioteca, doncs també trobes obra de Pere Jou. Hi ha un nodret que està posat a l'entrada de la sala principal de la biblioteca, i després hi ha una altra peça que, si mal no recordo, és un sagrat cor en fusta, que també està a la biblioteca. I si un va a la rectoria, doncs a la porta de la rectoria hi ha un altre sagrat cor en marbre que també és de l'escultor Pere Jou. I en canvi, dintre dels museus no hi ha res.
On li porta a pensar? Perquè com és? És casual el fet que els museus de Sitges doncs no acollissin cap obra de Pere Jou?
Bueno, a veure, aquí passen dues coses. Una, els museus de Sitges són fruit de col·leccions. Per una banda, hi ha la col·lecció tancada de Santiago Rusiñol. Si Santiago Rusiñol no va adquirir mai una obra de Pere Jou, doncs difícilment. I l'altra és la col·lecció del que està al Maricel de Mar, que és la col·lecció que va donar el doctor Jesús Pérez Rosales, i que tampoc incluïa cap peça de Pere Jou. El que sí que és cert és que, a més, el Maricel hi ha exposada una part important de la col·lecció d'art de la Vila de Sitges, el que abans en dèiem la Pinacoteca Municipal, però que inclou moltes altres coses. Clar, en el moment en què l'Ajuntament adquireix alguna escultura de Pere Jou, que una l'adquireix l'any 32 i l'altra l'any 60, no hi ha, per una banda, no hi ha museus a Sitges. I per altra banda, quan s'obren els museus, un ja està tancat, i el que fa l'Ajuntament és dipositar dues figures a la biblioteca, que durant molts anys l'edifici de la biblioteca va ser l'únic espai, l'únic edifici cultural que hi havia a Sitges en nom propi. Per tant, jo crec que una part de l'explicació és aquesta. I per altra banda, sí és cert que durant uns anys hi va haver una certa idea, no del tot desencaminada, que s'havien fet donacions a Sitges, i aquestes donacions a Sitges no les havia aprofitat prou, o no els havia donat prou importància. Una persona, quan fa una donació o fa una cessió d'una obra d'un familiar, el que pretén íntimament també són dues coses. Una, que aquella obra tingui la consideració que ha de tenir per part de qui l'està cuidant, que vol dir que estigui exposada, i després que aquella obra sigui estudiada i sigui promoguda com Déu mana. I això és el mínim que s'ha d'oferir quan estàs parlant de donacions, perquè en definitiva de què serveix si jo tinc una obra a casa meva del meu besavi o del meu avi, per què l'haig de cedir a un museu públic que la tindrà tancada, posada dintre d'un calaix? Per això ja la tinc jo a casa meva tancada en un calaix, i la tindran els meus successors i hereus, i si volen se la vendran, no? Quan un fa una donació és precisament perquè pensa que l'obra viurà millor, que aquell quadre, o en aquest cas aquesta escultura, tindrà una vida més digna que en qualsevol altre lloc, o que tancada en una habitació.
En el fons, part del valor de l'obra estaria en la seva difusió.
Sí, evidentment. I curiosament, l'escultor Pere Jou, jo l'altre dia ho parlava amb un historiador de l'art, l'escultor Pere Jou és un escultor que no s'havia acabat de fer tota la justícia que se li havia de fer, perquè realment té una categoria que no desmereix altres, posats al costat d'altres escultors que han tingut pel que sigui més projecció, no desmereix. Que també cal dir que l'escultura és de les arts una de les que, a l'hora d'estudiar-la, els propis historiadors de l'art sembla que els hi faci més mandra, no? Sembla que tot s'acabi amb l'escultura clàssica greco-romana, i després hi hagi el bolet de Miquel Àngel, i després, a veure, mai es dona tanta importància a un escultor rellevant com a un pintor rellevant, no? O sigui, té més importància Renoir que Rodin, per dir-ho d'alguna manera, no? Escultura sembla que a vegades sigui la germana la germana pobra dels historiadors de l'art, o almenys és la percepció que en tenim alguns. Bé, el fet és que tenim la sort que la família Jou ha expressat aquesta voluntat i que d'aquí un període curt de temps tindrem una altra escultura al Marissà, una escultura de categoria important, que és de l'època final, de l'etapa final de l'escultor Pere Jou, és una escultura dels anys 50 i Pere Jou mora, si no recordo normalment, l'any 1964, però a més és una escultura d'un home vinculat a Sitges i que va desenvolupar una part importantíssima de la seva feina des de Sitges, que es va casar a Sitges, que es va fer sitgetà i té descendència. És a dir que juguem amb la part més formal com és l'art, però també amb aquella part sentimental que dona un plus d'identitat a Sitges. No?
De fet, l'escultura en si es diu o Alegoria de Sitges o Malvasia de Sitges.
Sí, sí. A mi m'agrada més el terme Alegoria de Sitges perquè és més global. En tot cas, el de la Malvasia seria la concreció. Això és un tercer element que hi afegeix més sentit que tinguem aquesta escultura.
El de la Malvasia és pel gotet de raïm, no?
Sí. Bé, i que a vegades doncs, també fem aquestes identificacions. Però, bueno, la figura d'una dona... a més amb una malvasia que és un dels productes que més han identificat Sitges al llarg de la història, doncs està bé que sigui l'alegoria de Sitges, no? De la mateixa manera que l'alegoria de la República Francesa és la famosa Marianne, doncs un mes nosaltres ara tindrem la nostra Marianne.
Nabadia té el seu lloc?
Sí, el lloc ja anava obligat, això, en el sentit de que si tenim un espai reduït però destinat a l'escultura havia d'estar en aquest entorn. És el mirador, és un dels espais més bonics dels museus de Sitges, que és el mirador de Maricel, que es veu darrere el mar i que sempre ha donat lloc a aquella famosa... Una de les fotografies també més boniques que s'han fet amb cartells de promoció de Sitges. No?
És a dir, una de les millors terrasses de Sitges.
Sí, que són aquelles tres escultures de caire noucentista amb el mar al fons. Doncs davant d'aquestes escultures hi posarem. Hem hagut de fer alguna petita modificació, com allà teníem un brocal de pou de la col·lecció Pere Rosales. Hem traslladat aquest brocal de pou, o hem traslladat al jardí del Museu Romàntic per fer una mica d'espai i donar entrada, acolliment a aquesta alegoria de Sitges.
El concepte és de donació i no de cessió.
Sí, no, és donació per voluntat. A mi quan la família es va posar en contacte amb mi, per allò diu, interessaria els museus, interessaria l'Ajuntament, perquè de fet la cessió es fa a Sitges, i per fer una sessió a Sitges el més directe és fer-ho a través de l'Ajuntament i vinculada a la seva exposició als museus de Sitges. Recordem, l'Ajuntament és consorci del patrimoni, o el consorci del patrimoni és Ajuntament, no voldria ser tan atrevit, però el consorci del patrimoni està, l'alcalde de Sitges és per dret natural vicepresident del consorci del patrimoni de Sitges, a part de representar la propietat doncs del Museu Cau Ferrat i de les seves col·leccions i del Palau de Maricels, que són les dues peces més importants com a singularitat artística que tenim. També són importants el Museu Romàntic i el Museu Maricel de Mar, però com a singularitat artística són les altres més importants. Per tant, la família al principi deia, bueno, mirarem si fem una sessió, si fem una donació... Bueno, la família, doncs, com que de tots és conegut, té prestigiosos homes de lleis entre els seus membres, doncs ho van estudiar, i al final la proposta va ser la de fer aquesta donació condicionada, com és lògic, a la seva exposició i a la difusió de l'obra.
I evidentment, ara tocarà estudiar-la, aquesta obra.
Sí, a més hi ha una cosa interessant del conveni, que és veure, formalment la donació la fa el senyor David Jou i Andreu, que és l'hereu directe, però el conveni també explicita que, d'acord amb la voluntat dels seus fills i dels seus nets, és a dir, que hi ha un acord del conjunt de la família. Sí, ara caldrà estudiar-la. El primer que caldrà fer, doncs, és posar-la, inventariar-la, que se'n diu en la terminologia d'aquest món. Inventariar-la vol dir descriure-la, i registrar-la i saber on està. I després, a veure, ja hi ha un estudi fet sobre el conjunt de l'obra de Pere Jou, que el va fer el seu net, el David Jou i Miravent, poeta, físic, i que va publicar-lo, em sembla, va ser el segon llibre, de segon o tercer llibre, crec que segon, de la sèrie major del grup d'estudis sitxetans, ja fa, ja fa bastants anys.
Tant.
No? Ara sí, el que estarà la... l'escultura, doncs ara sí, estarà a disposició dels historiadors, historiadors de l'art, i nosaltres per la nostra part també intentarem fer alguna cosa perquè sigui estudiada. No, això... no ara mateix, perquè però no, jo no descarto doncs, que en el seu moment pues, pugui sortir una beca per estudiar el conjunt d'escultura que nosaltres tenim, o per avançar en la documentació.
Això pels museus de Sitges deu ser rebre un carmelet, no?
Això pels museus de Sitges és rebre un carmelet i sobretot és una gran satisfacció, perquè vol dir que hi ha una confiança amb la gestió dels museus de Sitges i amb l'activitat dels museus de Sitges. El millor que li pot passar a un museu és que tingui una implicació social. El millor que li pot passar a un museu és que la gent que té el museu, la població que té un museu, s'estimi aquest museu. Això ens passa amb el Cal Ferrat i té una expressió molt clara a través de l'associació del RAM de tot l'any. Mira, ara hem tingut una altra donació no tan espectacular, però d'un gran sentimentalisme, que és que va venir una... No diré un nom, perquè em va dir que no el digués, en tot cas algun dia ja sortirà, però va venir una sitxetana i anar al Cau Ferrat i va dir: aquest cobrellit que teniu de el llit d'en Rossinyol no és massa maco. Cobrellit que a més és dels anys 50.
No era d'en Rossinyol?
No, el cobrellit no era d'en Rossinyol. Va dir: jo tinc un cobrellit de principis de segle molt bonic que si... Mira, si ho heu de tenir guardat me'l quedo jo, però si ho poseu al llit d'en Rossinyol us el dono. Bueno, vaig parlar amb la senyora. Hi ha una història molt divertida. La senyora és neta d'un senyor que havia estat guardador del cau. Ella de petita anava al cau Ferrat. Si no hi havia ningú, doncs el seu avi la deixava córrer per allà. Però una vegada va entrar i van entrar també uns visitants, i l'avi li va dir: nena, no et moguis d'aquí, de la porta. I se'n va anar a fer la visita del cau. Va pujar al primer pis la nena. Era entremaliadeta, bueno, entremaliadeta no, era nena. I va anar a parar a l'habitació d'en Rossinyol, es va seure al llit, la visita va durar més del compte, i la nena es va estirar al llit i es va dormir. I va dormir al llit d'en Rossinyol. Doncs anys després aquest record porten amb aquesta senyora a oferir una... Pues bueno, doncs oferir un cobrellit, perquè allò que ja no té el cobrellit original d'en Rossinyol, doncs perquè sigui més bonic. Aquestes mostres d'estima pel patrimoni és el que ens ha de satisfer més en els que estem administrant el patrimoni. No? I és, bueno, jo, això del cobrellit és una mica més anecdòtic, i no es pot comparar des del punt de vista de l'art, no? Des del punt de vista de la donació, amb la donació que feia la família Jou d'aquesta escultura. Però bé, són aquests petits degotejos que fan que sigui això, un carmelet, i una gran satisfacció. I a més, insisteixo, jo crec que a més amb aquesta incorporació de l'escultura de Pere Jou cobrim un... No diré un greuge històric, perquè és molt difícil. Però
un
sí,
buit per l'absència de...
Però sí, un buit i una mica una incògnita de com és que l'escultor més representat a Sitges no té una peça als museus.
És habitual rebre donacions, sessions d'aquest tipus, com l'escultura, més enllà de l'anècdota del cobrellit?
Malauradament no és tan habitual com ens agradaria. A veure... Malauradament, des de la perspectiva de gestor del patrimoni museístic sitxetà, no?
En qualsevol cas s'haurien d'encabir dintre dels termes històrics que estudia el museu.
Sí, a veure, depèn del tipus de... Nosaltres, a veure, Sitges té... Jo crec que Sitges té un període suficientment ampli i suficientment ric d'història artística, que és un període que va des de 1870 i pico amb l'escola bominista fins la Guerra Civil, que transita pel modernisme, pel noucentisme i per les avantguardes. Aquest és un període molt ric. A veure, l'any passat vam tenir la sort de tenir també una donació anònima. Hi ha gent que fa les coses anònimament, perquè... o no vol tenir problemes amb la família, o no vol que l'entrevistin els diaris. Però l'any passat ens van fer donació de dos quadres molt interessants de Ferri Pino, de, per mi de l'època més interessant del Ferri Pino, que és l'època que transita cap a l'orientalisme i que està a la Pinacoteca Municipal, a la col·lecció d'art de la Vila de Sitges. L'any 2002, la senyora Maria Gorgas, que ja és morta, doncs, va donar als museus un quadre d'ella, de, és un retrat seu, de, del pintor Sunyer. A vegades s'han perdut coses. A veure, quan dic perdut vull dir que hi ha algunes coses que hi ha gent, que hi ha persones que han deixat a altres museus i que haguessin pogut encabir-se perfectament per relacions familiars, sentimentals i per cronologia, haguessin pogut encabir-se perfectament al museu, a la col·lecció d'art de la Vila de Sitges, no? Bé, en aquest sentit les coses són com són, i la gent, a veure, té tot el perfecte dret de fer el que vulgui amb una cosa que és seva, no? I si les dona en un lloc o en un altre, alguna cosa és perquè li agrada més, perquè li genera més confiança o perquè l'han convençut més.
En aquest cas, sempre és el particular que truca a la porta del museu, no el museu el que va a buscar el particular.
Aquí hi ha de tot, perquè en aquest cas de l'escultura, evidentment, és evident. La família que ha vingut a picar la porta, no? Tampoc han vingut... No, picar la porta, llavors venen a demanar caritat. I aquí ens fan el favor, no? Però sí, és la família que s'ha posat en contacte. Hi ha coses que també... Hi ha gent que, bueno, que es poden treballar més. Però sobretot directament, a veure... Directament no es treballen aquestes coses. Escolta, aquell quadre que tens allà penjat a casa, en comptes de deixar-lo a la teva família, porta-ho al museu. Això, diguem, és una cosa que...
És poc tacte aquí, no?
Queda't a casa teva o dona-ho tu, no? Aquestes coses es generen per aquests climes de confiança i de bona entesa i de bona voluntat i de sentir, sobretot de sentir les coses teves, no? Sí, hi ha una manera indirecta que és aquesta, la de generar un cert clima de dinamisme, de realització d'activitats, de tenir uns museus que siguin una cosa viva i que professionalment estiguin ben atesos dintre del que són les possibilitats que cada institució té.
En els propers mesos, esperem, han de començar diverses actuacions de reforma al Palau Maricel de Terra, a la banda del Maricel de Terra, que han d'incloure també un centre d'interpretació. Serà possible encabir, si és possible, doncs, més obra de Pere Jou?
A veure, parlant del Maricel de Terra, no, perquè són coses diferents.
D'acord.
Nosaltres ara el que estem és molt, molt, molt posats, gràcies a Déu, i en el projecte de reforma, restauració i adequació del conjunt museístic del que és la façana marítima. I el tema del centre d'interpretació del modernisme una mica està vinculat al projecte que s'està fent a l'altra banda de carrer, vinculat. Per què? Perquè aquests edificis són uns edificis que mai van ser previstos com a museu, que tenen les seves limitacions, les necessitats dels museus també creixen, i aquests edificis, com diu l'arquitecte que està fent el projecte, que és la Mia Hernández Crosqua, no són un xiclet, no es poden estirar, no? Llavors hi ha una sèrie de serveis que en funció del redactat final del projecte ja veurem on t'hauran d'anar. Llavors, el que més de vincular tant el que és el centre d'interpretació del modernisme, que està molt clar el que ha de ser, però a l'hora d'executar ho hem de vincular a l'altre, perquè no sigui que una cosa ens portés a introduir alguna modificació en una obra ja feta, no? Llavors, aquí hi ha aquest compàs d'espera de les obres del centre d'interpretació del modernisme, que és un compàs d'espera prudent. Quan vam començar a parlar del centre d'interpretació del modernisme, no sabíem que podríem començar a fer el projecte de les obres del Cau Ferrat i del Maricel. Per tant, va ser una iniciativa de l'Ajuntament, una iniciativa que podia realitzar, i va treure el concurs al projecte, no? Ara, quan després, i una mica amb els acords que es van arribar políticament al voltant de la celebració de l'any Rossinyol, doncs la Diputació de Barcelona va fer una aportació extraordinària al Consorci del Patrimoni que permetia començar a fer el projecte de restauració dels edificis, doncs ja són dues coses que s'havien de treballar en paral·lel.
Conjuntament.
Jo crec que aquest és el gran és el gran cavall de batalla que tenim, i tot apunta a que podem ser moderadament optimistes, i m'agradaria explicar el per què acompanyo l'optimisme de la moderació. L'optimisme perquè ja s'està treballant i s'està realitzant un projecte que feia 13 anys que estava esperant-se que es realitzés i que no s'havia, per motius múltiples, no s'havia pogut realitzar. Optimisme perquè hi ha una part de diners ja reservats per poder començar les obres, no per acabar-les, perquè són unes obres molt costoses. Moderadament dic perquè encara no tenim tots els diners per fer les obres, i a vegades els projectes arquitectònics es tenen en un calaix per falta de diners. Però torno a l'optimisme. Hi ha la sensibilitat institucional suficient com per veure que és una prioritat en l'àmbit cultural de Sitges la realització d'aquesta feina, i per tant s'estan començant a moure, a fer les gestions oportunes perquè arribin a bon port i hi hagi un finançament adequat a mig termini, no? Perquè a veure, el projecte, jo calculo que el projecte estarà redactat per Sant Jordi, més o menys, però després aquests són projectes que són molt complicats d'aprovació, gràcies a Déu, perquè són projectes que han de passar per totes les instàncies agudes i per haver del país, perquè per això estem parlant de patrimoni, per això hi ha una llei de patrimoni, per això l'administració està obligada a vetllar per aquest patrimoni. Això és administrativament és bastant feixuc. I s'han de buscar acords tècnics i acords també acords polítics. Però bueno, estem en la bona línia, i per tant jo confio que doncs un any i mig arribem a port i puguem dir que es comencen a fer unes obres que el Cau Ferrat i el Maricel i la Casa Rocamora esperen des de fa molts anys.
Tornant a l'escultura de Pere Jou, quan calcula tenir Antoni Cella que la podrem veure?
A mi m'agradaria fer-ho el més aviat possible, i jo calculo que cap al mes de maig la podrem lluir.
Presentar.
Perfecte, la podem presentar en societat perfectament. A veure, si no surt cap estirabot, que un estirabot podria ser allò de allò, a veure, quan pesa l'estructura i quan aguanta el terra, no? Ara a veure, que entenguem, hi va haver l'oferiment, ens hem anat a mirar l'escultura, però fins a esperar que hi hagi la signatura d'aquest acord per començar a fer els passos de traslladar l'escultura i de col·locar-la. Però a mi m'agradaria que el mes de maig poder-la presentar oficialment. Potser està instal·lada abans.
Doncs ja ho saben, la família Jou, que va fer donació d'aquesta al·legoria de Sitges, d'aquesta escultura dels anys 50 de l'artista Pere Jou. En principi, doncs, el mes de maig seria aquesta data inicial que el director del Consorci del Patrimoni de Sitges, Antoni Cella, doncs, ha posat per poder-la veure. Continuarem parlant amb Antoni Cella perquè, doncs, al voltant dels museus ha sortit, encara que sigui tangencialment, aquesta conversa, doncs continuaran havent informacions, sobretot sobre la seva restauració. Antoni Cella, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, doncs, ens acomiadem. Ho deixem fins aquí. Fins demà. Que passin un molt bon dia.